everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 6 minuts a les 12 del migdia. Se sent aquesta música i vol dir que comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat. Avui tindrem dos convidats extraordinaris, cada un amb el seu, amb la seva art escènica corresponent. Un en el teatre, Josep Maria Pou, i un altre en la música, en Jaume Torrent, compositor i guitarrista. Però abans, la homilia del Molta Comèdia. Avui, passat el Dia Mundial del Teatre. Benvolguts germans a les arts escèniques. Com ja sabeu, la majoria, el passat dilluns, dia 27, es va celebrar el Dia Mundial del Teatre. Aquesta és una iniciativa, vull dir, de l'any 1961, a partir del món teatral francès, bàsicament amb un missatge del poeta, dramaturg i director Jean Cocteau, que la UNESCO va fer seva posteriorment. En aquest programa en vàrem parlar fa 2 setmanes amb el coordinador del dia, Josep Sala, i el representant de la taula d'arts escèniques del Consell de Cultura, Ferran de Juan. Aquell dia ens van anunciar la representació d'una versió del Bon Doctor, de Neil Simon, que a la vegada és una selecció de contes d'Anton Chekhov, dramatitzats. En aquesta funció hi va participar 8 companyies de teatre amateur de la ciutat: Fila Zero, Magma 2011 a la Serreta, Mirasol Teatre, Amants del Teatre, Amics de Pedra i Sang, Grup de Teatre Espiral, Teatre a l'Ombra i De Xoc Teatre, amb un resultat escènic realment notable. Ho haig de repetir, va estar molt i molt bé. Tant pel que fa a les actuacions d'actrius i d'actors, com el vestuari, com la il·luminació, com la música, i també, cal dir-ho, una selecció molt equilibrada dels contes. Estaven previstes 2 funcions al Teatre de Mirasol, una a les 5 i una altra a les 8 de la tarda, del diumenge 26. Però al final només va ser una, amb la sala plena, bastant més plena de l'habitual, perquè s'hi van afegir més cadires del que és habitual. Però es va anul·lar la segona perquè sembla que no s'omplia i es va preferir fer-ne una, però plena. La qüestió és que, amb tota seguretat, algunes persones que havien previst anar-hi no ho van fer. I la segona raó, probablement, és que si el teatre hagués estat més cèntric, també la presència hagués augmentat. I aquí és quan es comprova l'absoluta necessitat d'una sala de cabuda mitjana, o sigui, de 400 a 450 butaques, és a dir, el que serà el Teatre de la Unió. Esperem, doncs, que l'any vinent, tot sembla que serà així, el Dia Mundial del Teatre, amb aquesta representació feta per companyies de la ciutat, pugui fer-se en aquest espai tan esperat, tan desitjat i tan necessari, o sigui, que a part de l'Ajuntament, que Déu faci més que nosaltres. Amén. Bueno, ara tenim...
blanca, pare, que el riu pluja no és el riu. Para abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Para, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Para, que el bosc ja no és el bosc.
Aquest divendres, 31 de març, a les 20 hores, a les 8 de la tarda, al Teatre Auditori es presenta el pare de Florian Zeller. I per poder parlar-ne, tenim la satisfacció, l'honor, l'alegria, és a dir-ho tot, de poder parlar amb el seu protagonista principal, en Josep Maria Pou i Serra. Josep Maria, bon dia.
Hola, molt bon dia, Eduard, bon dia.
Ja ho veus, que molt content de poder parlar amb tu.
I jo també, ja ho saps. M'agrada parlar del que m'agrada amb gent que m'agrada.
Gràcies, Josep Maria. La veritat és que m'agradaria molt que estiguessis aquí, personalment. Ja sé que això és bastant més difícil.
Sempre és molt complicat per qüestions de gent.
No, ja ho sé. Escolta'm, Josep Maria, a veure, El pare és una obra d'aquest en Florian Zeller, que a més, ell mateix l'ha dirigida en la versió que es va fer en cinematogràfica.
Sí.
I jo volia preguntar, primer de tot, com va sorgir? O sigui, quan, de quina manera, tu ho vas saber o tu ho vas generar, això és el que no sé, el que es presentés El pare en teatre i en català i a Barcelona.
Doncs mira, d'una manera molt diferent a com havien sigut fins ara els naixements d'altres projectes meus. perdona la tos circumstancial. Doncs, d'alguna manera jo havia acabat últimament, fa que l'any passat, vaig estar fent un espectacle a Bilbao amb la companyia del Teatre Arriaga, dirigit per en Calixto Vieito, que és qui em va trucar i me va oferir. Vaig estar fent un espectacle sobre Shakespeare, on jo feia Falstaff, que és un personatge que havia volgut fer molt temps i de més. I quan va acabar això, al cap de 7 mesos d'haver-ho fet a Bilbao i per tota Espanya, jo estava molt cansat. Estava molt cansat, venia d'espectacles anteriors com eren el Viejo Amigo Cicerón, que havia sigut un èxit gran i havia estat 2 anys fent-lo. Venia també de fer Moby Dick, que era un espectacle esgotador. Abans havia fet Sòcrates també, que era un altre espectacle amb un personatge que em deixava molt, molt esgotat i requeria molta energia. És a dir, venia d'uns quants anys, ben bé, jo diria que els 7 o 8 últims anys, de fer espectacles d'això que es diuen una mica èpics, on el protagonista i el personatge central requeria de molta energia i es carregava tota la funció a l'esquena i tirava endavant i tirava del carro i de més. I jo ja em vaig fent gran. I quan vaig acabar aquesta aventura de Bilbao amb els productors habituals amb els que jo treballo, que és la productora Focus, productora del Teatre Romea, i pensant que això, lògicament, havia de ser, com les anteriors, una producció del Teatre Romea en aquest temps, doncs jo vaig expressar el meu pensament de no fer res més, d'almenys prendre'm una pausa d'un parell d'anys sense fer res. Un es va fent gran, un ja té que pensar en descansar, inclús en retirar-se de mica en mica. Però, lògicament, em van anar convencent, i vaig posar una única condició, una funció en la que no m'hagués de vestir de personatge antic, és a dir, no hagués d'anar amb grans vestuaris, ni grans caracteritzacions, ni perruques, ni coses d'aquestes com portaven el Moby Dick i en el Sòcrates i demés, i en el Falstaff, i que fos una funció descansadeta, i poso això entre cometes, perquè ara ve la gran paradoxa final. Descansadeta, que no em costés gaire feina, que no hagués de cridar gaire, que no m'hagués de moure gaire, no? Pensant una mica ja en la comoditat i demés. I de les moltes que vam anar buscant entre tots que reunissin aquestes condicions, he de dir que no vaig ser jo, sinó que van ser, bé, directament en Jordi González i en César Martínez, que porten el Departament de Continguts de la productora Focus, els que van venir un dia en un dinar amb aquesta idea, amb una mica de por, i em van dir, mira, Josep Maria, hi ha una funció, hem trobat, coincidim tots dos, em sembla que et podria anar molt bé ara, per edat, i perquè et reuneix aquestes condicions, i aquesta funció és el pare. Jo, d'entrada, el vaig refusar. És a dir, que vaig dir que no de seguida, per una cosa molt clara. Vaig dir no, no perquè ja la va fer l'Héctor Alterio fa cosa de 10 anys, i perquè la pel·lícula amb l'Anthony Hopkins està molt recent, i no tinc ganes jo ara de posar-me a l'examen de que la gent compari la meva feina amb la del Hopkins i amb la de l'Héctor Alterio. Però, un cop llegida la funció, amb una gran reticència per part meva, he de dir que em va commoure tant aquest personatge, tot i llegint-la, que l'acabar de llegir-la no em va quedar més remei que dir que sí, de seguida, que sí que ho faria. D'aquesta manera va néixer aquest projecte.
Home, jo penso que és molt interessant el que comentaves, aquesta idea teva de dir, deixo una mica, rebaixo, perquè tu, per exemple, també vas dir que direcció ja no volies ocupar-te de direcció, sí, tampoc, sí. I tal... Però està bé aquest canvi, perquè realment és un personatge extraordinari, d'una força...
Sí, el que passa és que he caigut en una petita trampa, me'n dono compte ara, quan ja fa 5 mesos que l'estic...
Tu vols dir que... Josep Maria, vols dir que caus en trampes tu, encara...
Sí, de tant en quant... Però no perquè me la posessi altra gent, no, jo mateix vaig caure en una trampa que em vaig posar jo mateix, que no em vaig donar compte. Em va emocionar tant la lectura de la funció quan la vaig tenir a les mans, que no em vaig donar compte que un personatge com aquest requeria tanta o molta més energia que els que jo venia fent fins ara. Jo volia un personatge més descansat, i resulta que aquest personatge, i t'ho dic de veritat, és tan o més cansat que 2 hores de Shakespeare, perquè requereix d'una concentració i d'una tensió interna des del primer moment, que et deixa baldat pràcticament, et deixa baldat, diguem-ne, psicològicament i també a nivell de força, no? que has de mantenir-lo, l'has de portar com qui porta una motxilla molt, molt pesant durant tota la funció perquè no la caigui. Però al mateix temps t'he de dir que em dona tantes satisfaccions que ho dono tot per ben empleat.
Hi ha una presentació precisament en el programa del Teatre Auditori que diu... Una tragèdia domèstica de proporcions shakespearianes, operística, devastadora i inquietant.
Ui,
jo no sé si s'ajusta.
Quantes coses barrejades i
gracioses. Jo no sé, exactament, no sé si s'ajusta.
Espanten una mica, no? No, lo de la paraula operístic i la paraula Shakespeare posades juntes fa una mica de por, de cop i volta.
Suposo que es planteja com a obra total, no?
Sí,
com a obra total.
Sí,
de tota manera, Josep Maria, t'haig de dir, i tu ja ho deus saber, probablement, i és que les entrades estan pràcticament esgotades.
Bé, segons m'ha trucat un amic meu, que viu a Sant Cugat, precisament, fa escassament, deu fer mitja hora, 40 minuts, que ha entrat a la pàgina web de l'Auditori per comprar entrades, m'ha dit que en quedaven única i exclusivament 4.
Sí, sí, sí.
A les 11 del matí d'avui.
Sí, sí.
O sigui, que està exaurit, pràcticament.
Sí. En Gerard Fanon...
Si algú vol anar, que vagi corrents, perquè si no ja... Aquestes 4 és possible que desapareixin.
Sí, en Gerard Fanon, vaig parlar amb ell ahir i m'ho comentava, diu que estaven... Que ja feia dies,
Ja feia dies. Això, curiosament, i em fa molt feliç i ens dona... no només a mi, sinó a tota la companyia i al Teatre Romea, tota la producció, molta satisfacció. Fa molt feliç que després d'haver omplert a diari de gom a gom el Teatre Romea amb aquesta funció durant els 3 mesos que l'hem fet allà, doncs la gira des del primer dia a tots els llocs on hem estat fins ara, la setmana passada a Vic i a Girona i a Balaguer i a Valls i a més, tots, arribem a totes les ciutats amb tot el teatre venut des de molts dies abans. Això vol dir 2 coses, que la gent té moltes ganes d'anar al teatre en primer lloc, i això és el primer que hem de celebrar, i llavors que la gent té moltes ganes de veure aquesta funció, perquè sembla que ha corregut la veu i la funció emociona molt.
Bueno, diguem que vau estrenar el Romea el 17 de desembre de l'any passat i vau estar fins al 26 de febrer.
Exacte.
I doncs vam amb aquesta gira, que jo vaig veure que eren 23 teatres, de 23 ciutats, que eren 24 funcions, que Déu-n'hi-do, que ho acabeu el mes de juny. O sigui,
sí, des de... farem també una mica de València i de Mallorca, perquè
exacte,
és el circuit de la llengua catalana, i però he de dir, ja puc dir que no és el final del pare, sinó que a l'arribar al mes de juliol donarem per acabada la gira catalana, però després d'uns mesos de descans que jo necessito per un altre... Bueno, soc una mica imbècil, t'estic enganyant.
Bé, que rius, Josep Maria.
Uns mesos de descans i no. Jo necessitaré... Bueno, sí, diguem-ne que una mica de descans a l'agost i principis de setembre els tindré, però he de fer una pel·lícula que tinc compromesa al llarg d'octubre i novembre, amb la qual cosa és molt possible, quasi segur, que a partir de gener de l'any que ve, ja en el 2024, tornem a reprendre el pare per fer el que jo faig habitualment després de Catalunya, és una gira per tota Espanya i l'estrena a Madrid, sí.
Que a Madrid suposo que com a mínim estareu 4 setmanes.
No, 4 mesos.
4 mesos, imagina't.
Quatre mesos, com sí, normal. És el que faig habitualment amb tots els espectacles. Després d'haver fet l'exhibició per Catalunya, per Barcelona i Catalunya, que sempre és la prioritat, doncs llavors l'estrena a Madrid, i a Madrid, en el meu cas, doncs sempre faig una temporada d'un mínim de, vamos, 2 mesos i mig, 3 mesos, i a vegades fins potser 4. I llavors tot Espanya, la qual cosa vol dir que la funció estarà viva segurament durant tot el llarg de...
Tot l'any 24, eh? Tot l'any 24.
L'any 24, 24.
Tot l'any 24, sí. Escolta'm, aquesta pel·lícula que has citat, es pot avançar de qui és?
No, ja saps que el món del cinema et fan firmar pràcticament un contracte de confidencialitat.
De moment no, de moment no.
Les pel·lícules es posen en marxa i es marca una data de rodatge, però llavors hi ha molts imprevistos. En principi està previst, però t'he de dir que és una pel·lícula de producció catalana, de producció completament catalana, i que tindrà molt a veure amb la història catalana més recent.
Interessant. Deixes ja una mica amb aquell regust, eh?
Lamento no poder dir res més.
No, escolta, jo entenc...
Em tocarien el crustó.
No, ho entenc perfectament, no cal fer més. Jo també vull comentar que, efectivament, la companyia, o sigui, l'obra està dirigida per Josep Maria Mestre, que em sembla que havia treballat amb tu ja.
Sí, justament amb ell havíem fet... Vam treballar per primera vegada, justament, en el Teatre Nacional de Catalunya, vau fer uns 3 anys fent una funció que també va ser un èxit molt gran i que jo recordo amb molta estimació, que va ser Justícia.
Ah, sí.
Justícia, sí. Una obra d'en Guillem Clua, que parlava precisament d'això que estàvem parlant ara, de la situació, diguem-ne, social i política dels últims anys a Catalunya, i que va ser molt ben rebuda pel públic i que va tenir un final molt, molt abrupte, em va deixar un mal gust de boca, perquè es va tallar radicalment la seva explotació per l'aparició de la pandèmia.
Mm-hmm.
Jo recordo aquell 12 o 13 de març, em sembla que era.
Sí, el 13 de març, sí.
Fa 3 anys.
Sí.
Bé, jo recordo que vaig arribar al Teatre Nacional de Catalunya a les 5 de la tarda, disposat a fer la funció de les 8 de la tarda amb el teatre ple, i teníem tot el teatre venut per endavant, que encara quedava un mes sencer d'explotació, i ens van reunir a la companyia i ens van comunicar que aquella seria l'última funció, perquè a partir de l'endemà es tancava el teatre. I allò va ser un trauma molt gran per tota la companyia, i he de dir que per mi mateix també, perquè era una funció, primer, que era un èxit brutal, el Teatre Nacional de Catalunya exaurint localitats cada dia, i perquè era una funció que jo crec que era molt necessària en aquell moment, era una reflexió sobre el comportament de certa burgesia i certs personatges de la història recent de Catalunya, era important, llavors no s'ha pogut veure més.
Perquè el teatre, com s'ha dit moltes vegades, també és un mirall.
Home, per descomptat, ho ha de ser. Ha de ser un mirall que ens posen a davant i que ens obliguen a mirar-nos, perquè només mirant-nos des de fora arribem a conèixer-nos una mica, no del tot, no?
Hi ha una cosa molt també important a remarcar, jo penso, d'aquesta obra del pare, eh? I és que hi ha un repartiment
fantàstic,
molt bo. La Rosa Renom, el Josep Julien, la Victòria Pergès, la Mireia Llamoli, en Pep Pla, vull dir que és un conjunt, jo penso, equilibrat en tots els sentits,
sí,
i que dona una, en fi, una seguretat a l'espectador de veure com a mínim doncs uns personatges.
Un bon repartiment, s'ha de fer una bona companyia.
Exacte.
Sí, és fantàstic, no? M'alegra que treguis això, pensava jo, treure la conversa ara en qualsevol moment, perquè és un dels motius de satisfacció meva, però és mateix, també n'estic convençut, un dels grans motius d'èxit de l'espectacle és això que es diu una companyia sòlida, o allò que es diu, que es deia una companyia de tota la vida.
Tota,
no?,
la vida.
Encara que no tingui, encara que tots siguin molt joves, encara, jo sóc el més gran de tots, però la Rosa Renom, que fa el paper de la meva filla, que és un paper extraordinari, tan protagonista com el del pare dins la funció, doncs és una actriu d'una sensibilitat exquisida, una actriu extraordinària. I també la Victòria Pagès, en qui havia treballat en el Rei Lear i en Truca un inspector, i en Josep Julien, i en Pep Pla, i la Mireia Llamola, que és una representant de les noves generacions d'actrius. Jo em sento molt ben abrigat envoltat de tots aquests companys i amics, perquè a dalt de l'escenari hi ha un nivell de sensibilitat i d'emoció que poques vegades havia viscut. Ja sé que pot semblar un tòpic que jo digui aquestes coses ara, però és veritat, poques vegades em havia emocionat tant a dalt d'un escenari com fent aquesta funció.
Hi ha una cosa molt clara, i és que, suposo que estarem d'acord, l'espectador normal, l'espectador habitual, i no inclús l'habitual, sinó que va menys, percep perfectament quan existeix aquesta, diguéssim, aquesta entesa, aquesta, sí, forma de funcionar a dalt l'escenari.
Sí.
La percep perfectament. O sigui,
sí,
es capta.
Això els actors ho sabem, no? Quan hi ha això que es diu un repartiment compacte, i quan tots els actors de la companyia estan al mateix nivell d'alçada, de sensibilitat, de talent, d'emoció i de més, el públic ho percep com un plus més encara, no? I en aquesta funció exactament on els sentiments i les emocions estan tan a flor de pell, t'he de dir que a mi em gratifica molt veure moltes vegades en meitat de la funció, moltes vegades veure la Rosa o la Victòria Pagès o la Mireia també jo i també el Pep i el Julien amb llàgrimes als ulls de la veritat que estem experimentant en aquells moments. És una funció, ho he de dir, que segons l'experiència que tenim, fa plorar molt a la gent. He de dir que la gent acaba plorant bastant. I sempre tenim a la sortida del teatre molta gent que ens espera, en part per donar-nos, no dic per felicitar-nos, per donar-nos les gràcies pel fet de poder haver compartit l'hora i mitja de la funció, aquesta hora i mitja d'emoció tots junts, espectadors i actors, no? I llavors per dir-nos com aquesta temàtica, aquesta funció, els emociona especialment, perquè qui més qui menys ha conegut o té al voltant seu, si no hi ha en l'àmbit familiar, en l'àmbit de les amistats i demés, o dels coneguts més enllà, doncs algun cas d'alguna persona amb aquest tipus de malaltia, i això emociona molt, toca molt el cor de la gent.
És veritat que hi ha una realitat, que és que a mesura que augmenta doncs el nivell de vida i a mesura que augmenta les possibilitats de viure més anys, aleshores es produeix aquest fet, aquest aspecte que abans era pràcticament desconegut.
I era com un fet extraordinari.
Ah, exactament.
No? I a més he de dir-te una cosa que ho hem notat molt, tota la gent de teatre. Lògicament tots hem notat el sobresalt, no?, el trasbals de la pandèmia i com la pandèmia ens ha canviat moltes coses, però hem notat molt, i en aquesta funció molt especialment, com després de la pandèmia en la societat en general hi ha una especial sensibilitat i atenció cap al món de la gent gran i cap al món de la gent gran que estan interns en residències, o la problemàtica de la gent gran dintre de les residències, perquè precisament aquest va ser un dels temes més dramàtics, de, no ja només del principi de la pandèmia, sinó de tota la pandèmia, no? Les primeres víctimes van ser la gent gran, a les residències i demés. I des de llavors hem sortit de la pandèmia tots molt més conscienciats, molt més preparats per aquest problema que suposa portar un familiar a una residència quan moltes vegades no queda més remei. El problema, per exemple, que es presenta davant d'aquestes malalties amb els cuidadors, amb les persones de la família que a vegades ho han de sacrificar tot per dedicar-se només a ocupar-se del malalt. Tota aquesta problemàtica està en la funció meravellosament exposada, de tal manera que arriba no només al cor, sinó al cap de tothom per fer pensar, lògicament.
Jo estic convençut de que la gent del Teatre Auditori, els espectadors, aquests espectadors que ompliran el teatre, segur que sortiran amb aquesta sensació, per allò que dèiem abans, pel contingut de l'obra, perquè està molt ben muntada, molt ben estructurada, i per altra part perquè efectivament amb l'equip, començant per tu, i l'equip que hi ha, doncs això ha de ser d'aquesta manera. Tu abans comentaves al principi de la conversa, comentaves que, clar, que havies decidit d'alguna manera doncs, reduir una mica la teva activitat, la teva presència per l'edat, etc etc. Jo t'haig de dir, Josep Maria, que no m'ho crec, eh?
Això em diu tothom, però és veritat, jo en el fons... Jo
no, a veure,
jo ho dic perquè...
sí que crec la voluntat...
Jo ho dic perquè ho penso de veritat.
Jo dic la voluntat, jo sí, però jo estic convençut com et conec, que això és gairebé impossible. I et dic més, Josep Maria, i millor que sigui així.
Gràcies pel que suposa de compliment i de falac, però jo et vull dir que, bé, un no pot lluitar contra la natura, i no et dic que estigui malament, jo no tinc cap inconvenient en confessar-te la meva edat, jo he complert 78 anys, estic a punt de complir-ne ja els 79, ja són molts anys, jo no m'he retirat, la gent es retira als 65 anys, per tant jo fa 14 anys que estic treballant, de més a més, d'alguna manera, amb tota la força, la passió i les ganes, però els anys es van notant, hi ha una cosa que es diu la degeneració de la naturalesa, que és lògica, un no té les mateixes capacitats de resistència d'abans, i per altra part, hi ha molta vida encara fora del teatre. Jo he dedicat molts anys, jo porto exactament 55 anys dalt dels escenaris sense parar, vull dir, és dir, tota la meva vida, la major part de la meva vida. I hi ha una altra vida fora del teatre que també m'agradaria viure-la, no? Sense estar pendent contínuament dels assajos, de les funcions, de si agradarà o no agradarà, que és molta responsabilitat. Bé, potser no del tot, però diguem-ne que amb petites etapes de descans i petites etapes d'aparició als escenaris, d'aquesta manera veig el meu futur. Ara, t'he de dir una cosa, si em permet, si no estic enraonant massa.
No.
T'he de dir una cosa. Jo tinc una sensació que em sembla que està molt bé tenir-la. Estic content de tenir-la, perquè marca el fet de que un està una mica, està bastant en pau amb si mateix. Jo tinc la sensació de que ja he complert, per dir-ho amb una frase. Vull dir, són 55 anys que porto fent teatre sense parar pràcticament ni un dia, no? És a dir, tot allò, si em van posar en aquest món per fer alguna cosa, tinc la sensació de que ja l'he feta, ja he fet allò que m'havien demanat que fes, ja he complert, ja n'hi ha prou, i està molt bé tot el que hi ha, no hi ha ambició de posar-m'hi més, està molt bé aquest paquet d'aquests 55 anys, del qual se li pot fer un jacet molt maco i quedar com un paquet del qual n'estic molt satisfet.
De tota manera, Josep Maria, tu estàs parlant de teatre, cinema,
bueno, ja,
televisió...
No conto les hores de cinema.
És que hi ha hagut moltes pel·lícules, hi ha hagut molta televisió.
Molta
televisió, per tant, estem parlant... Bé, jo ara, tocant el tema de l'edat, t'haig de dir que jo n'acabo de fer 83.
Mare de Déu, vull dir, Mare de Déu en el sentit, no és que siguin masses, no, en el sentit de que quina vergonya em fa que jo em queixo dels meus 78.
No, escolta, no, jo t'ho dic, perquè jo t'entenc molt bé, per això et deia, quan et deia abans que no m'ho creia, és perquè quan tu fas una cosa, i és el teu cas, està claríssim, quan tu fas una cosa que t'omple, que és la teva, el que t'agrada, amb totes les dificultats, perquè jo recordo el Moby Dick, allò era un esforç físic, jo no dic ja l'interpretatiu, sinó ja és físic directament, d'una dificultat extrema.
M'he ficat sempre en aventures molt complicades.
I aquella va sortir perfectament.
Fantàstic.
O sigui, clar, jo entenc que diguis, anem a rebaixar una mica la marxa, no?
Sí.
Però tal com has dit molt bé, el pare resulta que des del punt de vista sembla, aparentment, que físicament no t'exigirà, i en canvi la veritat resulta que et demana molt.
Brutal la intensitat. Quan abans et deia, fa una estona et deia, vaig caure en una trampa sense dar-me en compte en el moment que vaig acceptar aquesta funció, és perquè vaig veure que, bé, era una funció amb 5 personatges només, que pot passar tota en un espai molt, a més el fem en un espai molt reduït, molt petitet, quasi com una caixa. Perdó, tancats tots com dintre d'una caixa, en res, pràcticament sense gens de moble, un espai abstracte on no t'has de moure molt, no t'has de cansar molt físicament. I va haver una cosa que vaig dir, oi que bé, això és una de les coses que més m'agraden. Ja sé que és una petita frivolitat el que et diré ara, però el personatge es passa el 90% de la funció en pijama i sabatilles.
I assegut.
I això no m'havia passat mai a la vida. Vull dir, jo sempre he portat túniques i perruques i piles de coses que pesaven tonelades. I de cop i volta, la possibilitat de poder sortir a l'escenari, de poder arribar al teatre, treure la teva roba i posar-te un pijama i unes sabatilles, com qui s'hagués de ficar al llit per anar a treballar, que era extraordinari.
T'han de vigilar que no et quedis al camerino.
I que em donaria una pau i una facilitat, no? He caigut en la trampa, és tot el contrari, perquè aquest home en pijama i sabatilles està més, té més energia i necessita de molta més energia per part de l'actor que si portés 50 cuirasses a sobre.
Hi ha una altra cosa que no hem comentat i que a mi m'agradaria treure-ho, perquè molta gent probablement no ho sap, i és que tu has sigut, i ets, m'imagino encara, un gran amant de la ràdio.
Sí, home, la ràdio a mi m'ha tornat boig tota la vida. Jo vaig començar fent cosetes a la ràdio molt abans que el teatre i, bueno, al mateix temps que el teatre. I he de dir-te que en un moment de la meva vida, ho he explicat ja en alguna entrevista, en algun moment de la meva vida jo tenia claríssim que la meva vocació era la ràdio, no altra cosa. Més ben dit, jo et puc dir que si jo he acabat sent actor de teatre i dedicant la meva vida a la interpretació, ha sigut per pura casualitat. Jo en cap moment tenia intenció de ser actor. Jo volia ser un periodista a la ràdio, concretament. És a dir, jo volia ser, quan jo tenia 13, 14 anys, en el Mollet, on jo vaig néixer, aquí no massa lluny de Sant Cugat,
sí,
doncs jo em passava les hores escoltant la ràdio i jo volia ser el que en aquells moments eren, doncs, Joaquín Soler Serrano, o Jorge Arandes, o Federico Gallo, o més tard Arribas Castro, que va començar a fer programes musicals. Jo volia ser un d'aquella gent de la ràdio, d'aquells anys 60, que jo escoltava amb delit, no? I ves per on no vaig arribar a temps de matricular-me a l'escola de periodisme a la qual jo volia entrar, i per no perdre el curs i per no perdre el temps vaig dir, bueno, si no em puc matricular a l'escola de periodisme, em matricularé a l'escola de teatre, que em servirà d'alguna cosa, em servirà per almenys per aprendre'm a expressar-me i tot, i em servirà per la ràdio. I a l'entrar a l'escola de teatre va ser on ja va canviar la meva vida, però no vaig entrar amb la intenció de ser actor en absolut, mai.
Jo vaig escoltar moltes vegades el Déu o la calle 42.
Vaig tenir oportunitat llavors al llarg de la carrera de fer molta ràdio, he tingut oportunitat de fer, i he de dir-te que me n'han ofert molta, i a lo millor també hauria pogut fer una carrera a la ràdio, el que passa és que llavors ja el teatre em va ocupar molt temps i vaig haver de dir que no, moltes ofertes de ràdio que vaig tenir en un moment determinat, però vaig tenir la satisfacció de que durant 14 anys vaig fer un programa a Ràdio Nacional que es deia La Calle 42, on que ja fa més de 20 i pico d'anys parlava de teatre musical i escoltàvem els grans èxits del teatre musical quan aquí, en aquest país, no se'n parlava ni pràcticament hi havia teatre musical en els escenaris.
Molt bé, Josep Maria, doncs escolta'm, molt content de que haguéssim pogut xerrar una mica.
Hem fet una xerrada llarga, molt content.
Sí, home.
No és habitual en la ràdio, però sí, és molt d'agrair.
Escolta'm, doncs el divendres demà, al Teatre Auditori, a les 20 hores, a les 8 de la tarda, el pare de Florian Zeller, amb una companyia fantàstica encapçalada per Josep Maria Pou. I ens veurem allà.
Bueno,
jo et veuré tu a l'escenari.
Si vols, ens veiem en qualsevol moment.
Perfecte, Josep Maria. Moltes gràcies per la teva disponibilitat. Vinga, bon dia.
Bon dia.
Seguim parlant d'arts escèniques, en aquest cas de música. Estàveu escoltant fins a aquest moment obres per a guitarra de Gracià Tarragó, interpretat per Jaume Torrent. Perquè aquest divendres a les 7:30, 7:45, a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels hi haurà un concert d'homenatge a Gracià Tarragó, un guitarrista, compositor, violista i pedagog que va néixer el 1892 i va morir el 1973, es compleixen 50 anys, és aquest el 50 aniversari de la seva mort, i tenim per parlar-ne el protagonista d'aquest concert, que és en Jaume Torrent. Jaume, bon dia.
Molt bon dia.
Com
molt
està?
Bon dia, Eduard.
Com estàs?
Doncs molt content, naturalment treballant, com sempre, estudiant, i molt content de poder celebrar aquesta efemèride tan, que des del meu punt de vista tan important i que hauria de ser molt important pel món guitarrístic en general, que és el 50 aniversari de la mort del gran mestre, guitarrista, compositor, violista, com tu has dit, Gracià Tarragó.
Tu havies conegut el Gracià Tarragó?
Sí, jo vaig estudiar els últims anys de la seva vida amb ell. Per això, passa que jo era molt jovenet i, de fet, he tingut que anar reconstruint, diguem, la seva biografia artística a partir de dels comentaris que ell em feia, que en aquell moment jo no podia entendre la profunda dimensió del que m'explicava, però que amb els anys, en mesura que la inexorable maduresa es va imposant, doncs vas donant significat i sentit amb allò que havies escoltat.
I és un repertori que està fet, evidentment, només amb música d'en Tarragó,
sí,
i que tu presentes aquí a l'Escola de Música, al Conservatori, I a mi m'agradaria, doncs, perquè jo no tenia notícia de que havia... No sé si s'ha fet una projecció suficient per poder parlar-ne, perquè jo penso que és molt interessant i a vegades sap greu, no? Que...
Bé, no t'ho puc dir perquè, clar, aquesta divulgació no depèn de mi. No sé què pot haver passat, no sé, això no et puc donar resposta. El que sí que et puc dir és que s'ho mereixeria. D'una manera o altra, la figura de Gracià Tarragó s'ha de reivindicar, perquè en el món guitarrístic en general, doncs, bueno, hi ha un cert ostracisme respecte de la seva obra, absolutament injust, quan estem parlant d'un dels compositors de guitarra més importants de la primera meitat del segle XX, i que té un repertori dels més destacats i més complerts des de tots els punts de vista dins del repertori de la guitarra.
I a més, en un moment determinat es va crear el Quartet Tarragó.
Exacte.
Que tenia, quan es va crear, doncs, va tenir una bona acollida general.
Sí, sí. Bueno, jo no vaig ser dels membres fundadors, m'hi vaig incorporar el segon o el tercer any d'haver-se fundat, i durant la trajectòria que jo hi vaig ser va arribar a assumir una trajectòria internacional segurament de les més lluïdes de qualsevol altre grup de càmera del moment a tot Espanya.
Perquè tu, com a músic, Tarragó, com el qualificaries? De quina manera faries arribar a la gent que ens està escoltant el fet de dir teniu alt interès perquè té?
Clar, clar. Mira, Gracià Tarragó procedia d'una família culta, o el seu pare era l'escultor de la cort de Isabel II, i això doncs, va fer que segurament de petit estava en un entorn doncs, cultural doncs, destacat. No? Aleshores, ell va començar a estudiar la guitarra molt jovenet amb un professor que hi havia al Conservatori del Liceu, que es deia Casanovas, però que no era, que pràcticament no transcendia, diguem, l'esfera de l'amateur. Aleshores, ell va estudiar violí i viola i va tenir que anar a Madrid, perquè en aquella època no es donava el títol superior d'aquests instruments a Barcelona. I va estar estudiant, va compartir classes amb el Federico Moreno Torroba, amb el Joaquim Zamacois, i va tenir professors de primera fila. Llavors, quan ja va obtenir el títol i va tornar a Barcelona, va ser quan va decidir estudiar més seriosament la guitarra i va estudiar amb el Miquel Llobet, que en aquell moment era l'hereu del gran Francesc Targa, que va ser el que va donar l'impuls durant a començaments del segle XX doncs a la guitarra, que havia estat durant tot el segle XIX una mica postergada dels ambients musicals. Aleshores, Tarragó representa l'últim esglaó d'aquesta línia que genera Barcelona, a partir de Targa, Billy Pujol, Miquel Llobet, i el Tarragó és el que culmina aquesta empenta. I inexplicablement, les biografies parlen sobretot dels tres primers i amb ell se'n parla molt per sobre, injustament, perquè Gracià Tarragó té més producció que els tres junts i, a més, amb una estètica que enllaça perfectament amb els últims, o amb els últims anys, diguem, del desenvolupament de la música tonal. Aleshores, doncs, és un músic completíssim. És un músic completíssim perquè havia sigut el primer viola solista de la primera orquestra Ciutat de Barcelona que va crear el Joan Lamot de Grignon,
sí,
de l'orquestra de Pau Casals i de l'orquestra del Teatre del Liceu. Aleshores, això el va posar en contacte amb la millor música sinfònica del moment. Vull dir, del moment, diguem, històrica.
I Eduard Todrao, Pau Casals...
Exacte, a més, va col·laborar amb ells. Això vol dir que...
Quan Trota, jo recordo un Trota, el xelista del Trota, que era extraordinari, Josep Trota...
El va posar en contacte amb el millor de la música, des de Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann, fins als pràcticament contemporanis Richard Strauss o Stravinsky, inclús, i Manuel de Falla. Aleshores, aquest bagatge que ell tenia junt amb el talent doncs, el va situar en un lloc privilegiat per desenvolupar un llenguatge de guitarra realment d'una elevadíssima complexitat, diguem, en el millor sentit de la paraula, té uns desenvolupaments contrapuntístics que porten a la guitarra amb un extrem que fins aleshores pràcticament no s'hi havia arribat. I té la seva concepció melòdica, té una dimensió lírica que procedeix precisament del seu coneixement dels instruments d'arc, que dona a la guitarra i obliga a l'instrumentista a desenvolupar un sistema de legato realment extraordinari i diferent i únic. A part, o sigui, la seva obra està dividida en l'obra original i obra d'inspiració popular. I tant amb l'una com l'altra es posen de manifest clar, sobradament, abastament, doncs, aquestes qualitats realment extraordinàries de la seva música. Ara, l'experiència que tinc d'estar-lo tocant, acabo d'arribar de Badajoz, de Saragossa, i tant els professionals de la guitarra com els aficionats o amants de la guitarra es plantegen, després d'haver sentit la seva música, la gran pregunta: com és possible que un compositor com aquest, doncs, dins del món de la guitarra, estigui en aquest moment, doncs, pràcticament sigui desconegut?
Aquí ja ve que en el programa, per exemple, el primer que fa de joguina és la petita Renata.
Sí.
I veig que efectivament hi ha, per una banda, Tonadilla, Malagueña, Cançó de Bressol, petita, sí, romança, podem dir un minuet a l'estil de Haydn.
Exacte.
O sigui, aquesta...
Sí, aquest coneixement que, bueno, que es manifesta de tant en tant, doncs, amb la reproducció de formes clàssiques, però que no és el gruix, diguem, més important de la seva obra. Jo destacaria, per exemple, els preludis. Sorprenentment lírics,
sí,
amb un plantejament harmònic i contrapuntístic absolutament nou dins del que és la música tonal de guitarra. Estem parlant, insisteixo, en la música tonal, perquè després, durant aquests últims 40 anys, doncs, bueno, les experiències ja sabem que han anat per un altre camí. Però una cosa no treu l'altra. Fins a tal punt que, fixa't, el mes que ve faig un concert a Alacant, i la segona part la dedico a un compositor alcantí, que és el Rafael Rodríguez Albert, que és el primer compositor que va escriure una sonata dodecafònica. I és absolutament contemporani del Tarragó. Jo vinc a explicar amb això que la qualitat de la música no depèn de l'estètica. Pot haver música dodecafònica molt dolenta i d'una altra molt bona.
Exacte.
És el cas de Rodríguez Albert. I pot haver música tonal molt dolenta i música tonal molt bona. Per tant, vull dir, ens hauríem d'extreure una mica d'aquests prejudicis que durant molts anys ens han pressionat a l'hora de situar-nos davant de la música i no de l'art en general, i deixar-nos portar per allò que realment té un veritable valor i no té un valor simplement testimonial o ideològic.
Bueno, jo diria que en Jaume Torrent, precisament, una de les seves activitats més freqüents de tota la vida ha sigut precisament aquesta, demostrar això. Demostrar, no? Tu, Jaume, has fet una...
Sí, bueno,
a part d'aconseguir aquesta sonoritat, aquest evitar, per exemple, a ser possible el micro amplificació i fer la, penso que és fonamental per definir la teva activitat com a guitarrista, com a compositor també.
Clar, per suposat. O sigui, com a compositor o com a intèrpret tampoc és que em pretengui res, jo sóc així. O sigui, jo sento la música d'aquesta manera i l'he escrit a la manera que jo l'he sentida. Aleshores, jo puc afirmar categòricament de que tant una activitat com l'altra, en el meu cas, està impregnat de sentiment, d'expressió i de sinceritat. I respecte del que dius al micròfon, home, doncs ja ho saps tu, que ho hem parlat d'altres vegades, és que un instrument s'ha de valdre pels seus recursos, essencialment. I jo això ho dic no perquè no s'hagi d'usar el micròfon sempre, home, la guitarra és el que és, i davant d'un auditori de 1.500 persones segurament està justificat, o darrere d'una orquestra sinfònica amb segons
cinc també,
és evident. Però el que no és admissible és que en llocs on els quals no està justificat, el guitarrista utilitzi això. Mira, no fa gaire va haver-hi la final del congrés del certamen Llobet, i els quatre finalistes tocaven un quartet de corda, i els quatre van tocar amb amplificació. Home, com pot ser que la final d'un certamen que pretén ser internacional abogui i defensi o apogui l'ús de l'amplificació? Vull dir, a mi em sembla realment fora de lloc i perfectament senyalable i discutible davant de qui vulguis. Vull dir, jo m'ofereixo a qualsevol debat, si és que volen, però clar, perquè en definitiva això està assenyalant a molts guitarristes, inclús a molts dels mediàtics.
És així. Jaume, doncs escolta'm, molt content d'haver parlat amb tu.
Sí.
I molt content, a més, de que puguis venir aquí altra vegada a Sant Cugat i demostrar-nos aquesta qualitat de la música de guitarra, en aquest cas, amb aquest homenatge a García Tarragó. Ja sabem, demà, a les 7:30, 7:45, al Conservatori Victòria dels Àngels. Gràcies, molt Jaume, i fins a la propera.
Gràcies, Eduard. Doncs fins la propera.
Adéu. Aquesta música que estem escoltant és Strolling, d'Álvaro Imperial, que avui dijous a les 20 hores està actuant al Bocamoll de Torreblanca amb en Dani Pérez. És un concert de jazz de petit format, com de costum, que ja sabeu que si preneu alguna cosa heu de pagar, però que no hi ha preu d'entrada. Divendres, demà divendres, a les 20 hores, hi ha al Teatre Auditori el pare de Florian Zeller, amb Josep Maria Pou, que acabem de comentar avui aquí, ja ho he escoltat, o sigui, val molt la pena que si aquestes quatre entrades que quedin, que les aprofiteu perquè ja no en queden més. I dissabte a les 19 a la Unió Dansa amb Rojos, de Miquel Barcelona. Un procés de sinergies entre material coreogràfic i informació teòrica i artística visual de la postguerra espanyola. Déu-n'hi-do. Hi haurà una obertura de portes a les 18, a les 6 de la tarda, i benvinguda amb la companyia de Berta i Pau amb la coreografia A Través. I diumenge, a les 18 hores, a la Nau de Cultura de Vall d'Oreig, La Nina, de Montserrat Cornet, a càrrec del grup de teatre Espiral que dirigeix Trini Escriuela. En aquest cas és una obra, és un monòleg que està interpretat per l'actriu Isabel Balbuena. I ara us deixo una mica de música, i com que resulta que comença la Setmana Santa, començarà immediatament, aquest diumenge serà el diumenge de Rams, el dijous vinent no hi ha programa i no tornarem fins al dijous dia 13. I us deixo amb què? Amb La Passió segons Mateu, de Joan Sebastià Bach. Adeu, que tingueu bona Setmana Santa.